tots en línia en directe per fer el repàs de l'actualitat esportiva en companyia del regidor d'Esports, Xavi Tizón, a qui ja saludem. Senyor Tizón, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut a l'últim línia directa d'aquesta temporada. S'acaba el curs, repassarem una mica els diferents temes que ens han ocupat al llarg d'aquesta temporada i començarem pel més recent. Ahir va haver l'última sessió del curs del Consell Sectorial de l'Esport amb un tema, diríem que central, o un tema més preocupant, que és la situació que viuen els clubs i entitats esportives en referència a la regularització del seu personal, tant tècnic com administratiu. I és que les últimes inspeccions de treball han donat un ensurt a més d'una entitat. L'Ajuntament va manifestar ahir, així ho feia palès vostè mateix, que hi ha preocupació pel tema i va voler, doncs, com a mínim, informar de l'estat de la qüestió a les entitats en aquest Consell d'ahir. Com veu el futur d'aquestes entitats de les de Sant Cugat?
Bé, jo en primera instància insistia en aquesta preocupació que nosaltres mateixos, doncs, manifestem dia rere dia a les entitats, però per una altra banda donar aquest input de tranquil·litat tenint en compte, doncs, que nosaltres mantenim contactes permanents també amb Secretaria General de l'Esport i per tant, doncs, és un tema del qual n'estem al corrent, però sobretot destacar que el futur de les nostres entitats esportives, a veure, poden haver-hi casos de més o menys gravetat, però en major o menor mesura les nostres entitats esportives la feina en aquest aspecte la fan ben feta i per tant la repercussió que puguin tindre aquestes inspeccions sobre les nostres entitats esportives serà mínima. Tot i així cal tenir molt en compte, doncs, això, no?, el que explicava ahir el representant de l'UFEC, que és que fins al 30 de setembre, doncs, s'ha donat una moratòria en aquestes inspeccions per tal de que les entitats regularitzin la seva situació i a partir de l'1 d'octubre, doncs, encetaran de nou aquesta ronda d'inspeccions que, bé, ja veurem a veure com, què resulten i què n'extreuen de tot plegat.
És una situació que no és un cas només que afecti a Sant Cugat, que és un tema que afecta a Catalunya, més enllà de Catalunya, vull dir que afecta a tothom que estigui, doncs, en una situació de treball. Per exemple, la seva situació s'ha de regularitzar. És la situació de moltes de les entitats esportives i clubs de la ciutat. Ho dic perquè en la seva resposta es transpua un cert optimisme i sabem de la complicació que té per aquestes entitats més modestes que es dediquen a l'esport amateur i que ara mateix i en aquesta situació de crisi generalitzada estan sobrevivint i ho fan amb els ingressos dels propis socis i dels pares dels nens que practiquen els esports.
Exacte, sí, a part del programa de subvencions directes que nosaltres donem des de l'Ajuntament. No, aviam, amb la situació general que patim, com bé ha comentat, si no s'és optimista, tiraríem la casa per la finestra i ja plegaríem, no? Per tal, doncs, d'alguna manera, el que sí que m'agradaria transmetre'ls és que, aviam, tot i que la situació és molt difícil, jo confio, i així ens ho han dit, no?, la majoria d'entitats esportives, és que la situació de no regularització dels seus treballadors és mínima i per tant, doncs, la repercussió que puguin tindre aquestes inspeccions és mínima. Recordem també que aquestes inspeccions no s'apliquen a totes les entitats esportives, sinó que Seguretat Social fa una tria aleatòria i tal i com vam dir ahir, doncs, bé, et pot tocar o bé no et pot tocar. Tot i que, home, cal tenir molt en compte, doncs, que en cas, doncs, que aquestes inspeccions arribessin a alguna entitat de Sant Cugat, aquesta entitat hauria d'estar preparada. Tot i així, em consta perfectament, doncs, que des de Secretaria i des de l'UFEC mateix, doncs, ja s'estan duent a terme iniciatives per tal de pal·liar aquesta situació de la millor manera possible. Sabem que la situació no és fàcil, cal allargar també l'ombra d'aquestes inspeccions no només a les entitats esportives, sinó després també ens consta, doncs, que hi ha voluntat que es traslladi també a entitats socials i entitats culturals, i per tant és tot el món associatiu que d'alguna manera es veurà afectat per aquesta mesura. Una mesura que cal recordar que la lectura que fem des d'aquí, des de Catalunya, és una lectura de clar afany recaptatori. Sí que és cert, com va comentar ahir en el Consell Sectorial d'Esports, doncs, la representant de l'Eurofitness, no?, que en certa mesura, doncs, sí, estaria bé una regularització global de tota aquesta situació, però clar, tenint en compte el marc econòmic que vivim, doncs creiem que no és el millor moment per fer-ho.
Algunes veus en aquesta mateixa, en aquest mateix tema i en aquesta sessió va parlar de que aquesta situació es podria carregar l'esport base de català.
És cert, o sigui, l'atac directe va sobre tots aquests nois i noies que d'alguna manera complementen la formació de les entitats esportives fent d'entrenadors i de monitors de tot el que és la seva base i per tant, aviam, jo crec que utilitzar la paraula carregar-s'ho directament és massa forta, però sí que es veurà afectada a nivells molt i molt alts, clar.
De fet, van utilitzar la paraula torpedejar.
Exacte.
Que em sembla bastant més virulenta.
Exacte.
En qualsevol cas, també hi va haver veus, com per exemple el president de la Coordinadora d'Entitats Esportives, que veuen en aquesta situació una oportunitat. Textualment va dir que no ens hem de quedar a mig camí, explicant que la situació és per decidir en aquest moment si les entitats i clubs esportius, centrem-nos en aquesta temàtica, sí, en aquesta temàtica, volen ser o bé una ONG o bé es volen professionalitzar. I en aquest sentit indicava o almenys deixava entreveure la possibilitat de sumar esforços, d'unir entitats o de fusionar entitats, com el cas que ens va comentar dels clubs de futbol a Terrassa.
Bé, és una de les opcions, ja ho hem dit, i l'optimisme no el vaig transmetre només jo, amb el president de la coordinadora parlem setmana rere setmana sobre les diferents qüestions que puguin afectar les nostres entitats. Aquesta ara mateix és una de les més importants i tal i com has comentat, doncs també ell veu una oportunitat de posar al dia tota aquesta, bueno, tota aquesta conglomeració del món associatiu. Però ja li dic que per una altra banda, aviam, les entitats han de ser molt conscients del que tenen davant i cal fer-los costat en el sentit de que això no és fàcil ni estem en el millor moment per fer-ho. Llavors, tant amb la coordinadora com amb la resta de clubs que no hi són i per part de l'Ajuntament, treballarem conjuntament perquè en el moment en què arribi aquesta primera inspecció aquí a Sant Cugat, doncs nosaltres ja estiguem preparats per afrontar-la i d'altra banda doncs puguem d'alguna manera assegurar que l'esport base, sobretot a la nostra ciutat, que és el que més ens concerneix, no es vegi afectat en una gran dimensió, per dir-ho d'alguna manera.
Però vostè veuria factible que, per exemple, dels quatre clubs de futbol se'n fes un de sol que representés la ciutat, dels dos clubs de bàsquet que es quedés un sol club per representar també Sant Cugat, o dels dos clubs de futbol sala, l'Olímpic i el futbol sala Sant Cugat, en els casos en què hi ha
duplicitat
d'entitats, perquè jo m'imagino que anaven en aquest sentit les declaracions del president de la coordinadora.
Aviam, jo factible sí que ho veig, el que passa és que també em faig ressò de l'essència de cadascuna d'elles. Són diferents, vull dir, en el moment en què neixen dues entitats que practiquen la mateixa disciplina esportiva és perquè en dues o les tres que hi hagin tenen tarannàs de treball o tarannàs de ser molt, molt diferents entre elles mateixes. Però bé, seria una opció el fet de que es comencessin a unir entitats i per tant poguessin oferir una sola oferta mitjançant una sola entitat sobre una disciplina esportiva. Però bueno, això són paraules majors i sincerament no ens hi ficarem a jutjar si ho han de fer o no ho han de fer. Si arriba el moment i aquesta és la millor de les solucions, elles mateixes són plenament conscients de fer aquest plantejament i de traslladar-lo a l'Ajuntament o de saber elles si tenen més recorregut en aquesta línia o no, o deixar-ho a banda. Però en qualsevol cas, aquí sí que, aviam, a mi d'alguna manera el fet que hi hagin diferents entitats en un sol esport també és una senyal de riquesa de la nostra ciutat, és una senyal que Sant Cugat desperta molt d'interès en el món esportiu i en el món associatiu esportiu i per tant, doncs, home, no m'agradaria que per culpa d'aquesta mesura, que té un afany totalment recaptatori des de Madrid, és una senyal més doncs, d'aquesta volta de clau que es fa des del govern central cap a Catalunya, comportés que hi haguessin entitats que haguessin de desaparèixer quan la feina de base que s'ha estat fent durant molts anys és molt i molt extensa i està molt ben feta.
Continuem amb algun dels temes que es van tocar a la sessió d'ahir, les taules de participació. Hi ha el compromís de buscar fórmules de finançament en quant als resultats o allò que està generant el debat de la taula d'economia. Quines són aquestes possibles fórmules?
Bueno, aviam, ara mateix no tenim cap en concret, perquè no és fàcil. O sigui, la fórmula habitual, que és la fórmula del patrocini, s'està esgotant. Això ho hem de tenir clar. Vull dir, les empreses, quan tu et mous a nivell empresarial i els hi comentes, no?, l'opció, doncs, de fer aquest patrocini sobre una entitat esportiva, serem clars. O sigui, el primer que ens diuen és: escolti'm, això no és un equip de primera divisió de futbol, no hi ha televisió darrere, per tant, a nosaltres no tenim un retorn amb el qual, doncs, puguem després guanyar nosaltres també, no? Llavors, donat que aquesta fórmula de finançament cada cop més, tot i que em consta que les entitats fan una feina molt forta i molt ben feta per la seva banda per trobar patrocinis, d'alguna manera nosaltres, conjuntament i transversalment amb economia, el que estem fent és, doncs, de mirar quines serien aquestes opcions que nosaltres tindríem per tal d'ajudar les entitats a tirar endavant, com dèiem abans, doncs, amb unes eines de treball, amb un marc de treball ara mateix molt i molt difícil per tirar endavant.
Però no hi ha res de concret.
Concret ara mateix no hi hauria cap.
Sobre la taula d'instal·lacions esportives, també s'està pendent d'aprovar un reglament comú dels equipaments esportius. En què consistiria aquest reglament?
Bueno, ara mateix el tindríem amb un esborrany una miqueta superflu, però bueno, el fet de tindre un codi d'usos de les instal·lacions esportives englobaria també el fet de poder traslladar, doncs, que si d'alguna manera entressin algú, alguna empresa o persones que volguessin patrocinar o posar publicitat a les instal·lacions, que aquesta publicitat, aquest patrocini no fos directament cap a una de les entitats, sinó que després es pogués dirigir cap a vàries que fessin ús de la mateixa instal·lació. I a part cal recordar també, doncs, que mai està de més procurar uns usos correctes, uns usos responsables d'unes instal·lacions municipals que les entitats, doncs, no paguen, no lloguen. Cal remarcar, doncs, el que sempre diem, no?, que fem una sessió gratuïta d'aquests espais municipals perquè les entitats desenvolupin la seva activitat. Però bé, són qüestions que estan sobre la taula i són qüestions, doncs, sobre les quals s'ha de seguir treballant i mica en mica, doncs, anar avançant en el que és l'estructura de tot l'esport santcugatenc.
I referent a l'última taula, la dels itineraris o el model esportiu, que es va anomenar en un principi, continuen treballant en l'elaboració d'un codi de conducta comú, o sigui, diríem uns valors de l'esport de Sant Cugat.
Sí, a nosaltres ens va agradar moltíssim, no en aquest darrer Consell, sinó en l'anterior, la presentació del codi de conducta que ens va fer el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, i en aquesta línia sabem que hi ha, doncs, clubs que han decidit, alguns ja ho feien, i d'altres, doncs, han vist alguns punts d'aquest codi de conducta que també els hi agradaria aplicar. I per tant, doncs, l'aplicació al 100%, si no al 100%, al 90%, o inclús nosaltres afegint epígrafs que ens permetessin, doncs, una miqueta adaptar aquest codi de conducta al que és l'esport a la nostra ciutat, és una línia de treball correcta, és una línia de treball que nosaltres la creiem prioritària, i mai està de més, i sempre ho diem, que l'esport no és només competició, l'esport engloba molts més valors, com és el valor de la salut, el valor de l'educació, el valor del companyerisme, el treball en equip, tota una sèrie de qüestions que es fan, però mai està de més remarcar-les.
Vostè creu que s'avança en el treball d'aquestes taules?
Jo crec que sí, jo crec que sí. Jo crec que les taules de participació, a banda dels plenaris del Consell, serveixen per tindre debats molt més intensos, molt més focalitzats. Ara bé, sabem també, doncs, les dificultats que això comporta, perquè tota la feina que fan els directius de les diferents entitats és totalment altruista, i per tant, doncs, minar reunions a taules de participació, a plenaris de Consell, no fa sinó engreixar una miqueta la seva agenda. Això és molt difícil, seguir-ho en el dia a dia, però la feina que fan és molt correcta, ells la valoren molt positivament, i nosaltres no estem sinó per reforçar aquesta eina de treball i per recollir, doncs, totes aquestes idees que surtin per després, doncs, traslladar-les a plenari de Consell o fer-nos les nostres per després treballar les mateixes.
Abordem ara un capítol habitual ja en aquestes entrevistes: concessions, concursos. Parlem d'instal·lacions, de gestió de programes, com seria el cas de l'OMET. El cas de l'OMET, encara, el concurs de l'OMET encara no està resolt?
No. No, no, aviam, el tema concursos, ara tenim piscines, ja vam obrir la setmana passada, per tant, el tema concursos, piscines, ja està.
Continua gestionat per Team Partners.
Exacte, sí.
Quant de temps?
Desconec ara la data, em sembla que són 2+1+1, però no estic del tot segur, eh? D'altra banda, el tema de la gestió d'instal·lacions esportives, Jaume Tubau, la Guinardera i Can Magí. Aquesta ja estan els plecs ja estan presentats i redactats, ja estan a taula de contractació, per tant ara només fa falta doncs, resoldre el concurs, i a partir de que resolgui aquest, quan tornem al setembre, ens posarem de cap ja amb el concurs de l'OMET.
S'havia de reajustar una mica el que suposava els costos, no? Uh-huh. I com ha anat el treball en aquest sentit?
S'està fent. De fet, si el tinguéssim fet ja, ja l'haguéssim presentat. L'OMET no és un tema fàcil. L'OMET és un tema molt, molt complex. Hi ha algunes reformulacions ideològiques, és a dir, la manera de treballar, els serveis que puguin oferir, com enfoquem doncs, aquesta nova OMET, perquè el que intentem i el que procurem és que aquest concurs no serveixi per passar senzillament el peatge de s'ha acabat un període i hem d'iniciar un altre, sinó que aquesta nova OMET que surti, aquesta nova empresa que hagi de gestionar l'OMET, surti amb una base forta per poder doncs, projectar l'OMET més enllà del que diria el seu propi contracte.
Aquesta nova empresa, acaba de dir nova empresa que gestioni l'OMET, jo no sé si ha sigut el subconscient o què ha sigut. La pregunta és, en tot cas, es presenten altres empreses als concursos de la gestió, d'equipaments o en el cas de l'OMET?
En el cas de l'OMET no ho sabem encara, perquè el concurs...
Però per concursos anteriors?
Per concursos anteriors sí, per exemple, per piscines es van presentar 3 empreses.
Continuem ara amb un altre tema que també ens va quedar una mica pendent i és l'interès que va anunciar l'Ajuntament sobre la possibilitat de gestionar el PAF3.
Exacte.
Com està la negociació amb Eurofitness? Podríem avançar o podríem dir que el curs que ve disposaran d'un paquet més ampli d'hores o podran tenir la gestió directa absoluta?
Sí, aviam, els horaris seran els mateixos, val? Perquè els horaris ja eren els que teníem ara. Aleshores, aquí, més que negociació, el que hi ha hagut és entesa entre les dues parts, perquè era voluntat d'Eurofitness doncs, per deixar la gestió d'aquesta instal·lació, era voluntat de l'Ajuntament recuperar-la, i per tant no ha sigut difícil. Fa 15 dies, no, perdó, la setmana passada, en Junta de Govern, ja vam portar el que seria l'inici d'aquesta tramitació per la recuperació del PAP3. Timings, això és com sempre. Vull dir, si les coses segueixen el seu curs, és possible que al tornar de vacances d'estiu doncs ja disposem d'aquest PAP3, no en quant a disposar-ho per fer activitat, que això ja ho teníem, sinó en quant a la gestió directa del mateix, o bé, en fi, aquestes són qüestions que moltes vegades doncs, poden ser més o menys dificultoses. Però nosaltres confiem en que la finalització d'aquesta tramitació burocràtica per la recuperació de la gestió doncs pugui estar dut a terme quan tornem de vacances, si no entrada la tardor.
M'imagino que ara és el moment de revisar la distribució de les franges horàries a les entitats.
Sí.
Això es fa durant aquest final de curs per deixar ja el que serien els horaris de cara a la pròxima temporada. Hi ha novetats, hi ha canvis en aquest sentit, en aquesta distribució? Hi ha ampliació, per exemple, de les franges, ja que parlàvem de la gestió del PAF3?
No, ampliació de les franges no pot haver-hi perquè no disposem de noves instal·lacions.
I... No, però ho dic perquè igual que es va ampliar, per exemple, els diumenges a la tarda amb la petició que va fer en el seu moment el Club Bàsquet Mirassol, les instal·lacions, diumenges a la tarda, hi havia moltes instal·lacions que estaven tancades i es van aprofitar, reobrint, i s'ha ocupat aquesta nova franja.
Sí, aviam. No, aviam, de fet el que més ens preocupa a nosaltres no és el tema competició de caps de setmana, això està més o menys resolt. El que ens preocupa més són els horaris d'entrenament. La majoria d'entitats doncs, és el que ens demanen, no? Per créixer d'alguna manera, per poder desenvolupar una activitat amb molta més consistència, el que ens demanen és bàsicament doncs, ampliar horaris d'entrenament. I amb horaris d'entrenament ho tenim tot a full time. Aquí no ens hem d'enganyar. El que sí que treballem és amb una línia doncs, de diàleg entre diferents ubicacions aquí a Sant Cugat, escoles que puguin tindre instal·lacions, que d'alguna manera, com es fa per exemple amb l'Escola Europa, que d'alguna manera doncs, ens permetin a nosaltres ampliar aquesta franja. Però de moment aquest nou calendari, aquesta nova graella no està acabada, els tècnics estan treballant en aquest moment, ja des de fa dies, i em consta que per acabar-ho de tancar del tot encara els hi queda una miqueta. I per tant, novetats en aquest sentit no hi ha. Vull dir, tenim sol·licituds, tenim petits reajustaments al qual nosaltres ens adaptem i es parla amb les diferents entitats, amb els diferents clubs, però novetats així que puguem destacar no hi ha.
No hi ha una petició explícita de Valldoreix perquè el primer equip del Valldoreix de futbol pugui entrenar a Sant Cugat?
Bueno, de fet ja ho està fent. Aquest any tenen horaris al camp de
pugui
futbol.
Pugui jugar. Entrenar-se sí, perquè s'entrena a Sant Cugat, jugar partits oficials no.
A mi no em consta ara mateix que hi hagi cap sol·licitud directa, com a mínim cap a la meva persona no la hi ha. No sé si el coordinador d'entitats esportives o si el propi director d'àrea doncs, deuen tindre alguna sol·licitud al respecte, però en qualsevol cas, si aquesta sol·licitud està sobre la taula o si arriba, la valorarem com vam fer en el seu moment i si la podem tirar endavant, només faltaria que no poguéssim ajudar a un club que també és de la nostra ciutat, per molt que sigui Valldoreix, doncs també ens el fem nostre, evidentment.
Ahir va sortir també en el Consell, en Pregs i Preguntes, novament el tema dels robatoris al PAF 3.
Sí.
Es continuen produint i des de l'àrea d'esports es va respondre amb la preocupació que evidentment suscita aquest tema. Hi ha solucions? S'estan trobant fórmules o encara no per tallar aquest problema?
Sí, s'estan trobant fórmules i ja fa dies, a banda del tema de les inspeccions de Seguretat Social, aquest és un dels altres temes que ens preocupen molt, molt. Deixem-ho clar, o sigui, és un tema que ens arriba a treure la son, bàsicament perquè mesures que nosaltres podem prendre supèrflues com ha sigut fins ara, no? Avisar les entitats, procurar que els equips doncs, no deixin les bosses als vestidors, les puguin treure, això no és solució de res pel que s'està veient, es segueixen produint aquests robatoris. Jo confio en que quan tinguem ja la gestió directa d'aquest pavelló número 3, que és on majoritàriament doncs, patim aquests robatoris, siguem capaços d'aplicar fórmules que ens permetin a nosaltres pal·liar al 100% la situació d'aquests robatoris. Cal destacar també que d'alguna manera per pal·liar aquesta situació caldria una inversió forta en quan es parlen de càmeres en vestidors, de control d'accés al que és sobretot a pistes i vestidors, però això sempre vol dir doncs, posar una persona més que ho pugui controlar, fer la inversió en la instal·lació de les càmeres de seguretat. Vull dir, qüestions que estan sobre la taula, que s'estudia la despesa econòmica, una despesa econòmica que procurem que sigui viable, i per tant, en el moment que tinguem doncs, aquesta gestió del PAF 3, ens hi ficarem de cap per resoldre aquesta situació, per tallar-la d'una vegada per totes.
Per tant, hi ha intenció de resoldre aquest tema la temporada que ve?
Bueno, la temporada que ve no.
Perquè la temporada que ve no es continuïn produint.
Exacte, però aquest no és un tema que jo consideri que vagi de temporada en temporada, o sigui, els lladres, per dir-ho d'alguna manera, no fan vacances a l'estiu. Nosaltres a l'agost no obrim la instal·lació, però durant el mes de juliol hi ha campus, hi ha activitat, i per tant doncs, és un tema que no fa vacances, per dir-ho d'alguna manera. Llavors treballem ja des d'aquests moments en quines són les fórmules, o sigui, no esperem a tindre la gestió directa del PAP 3 per aleshores ficant-s'hi, sinó que procurem que quan arribi aquest moment nosaltres ja automàticament puguem aplicar aquestes fórmules de solució.
S'acaba la temporada, estem acabant també l'entrevista i per tant és el moment de posar nota al que ha estat aquesta temporada esportiva a nivell de resultats, a nivell del treball que ha fet l'esport de la ciutat, que no ha estat poc, ni el treball, ni dolents els resultats, perquè ha estat una temporada molt exitosa.
Ha estat una temporada molt bona i jo és que sincerament no li veig sostre al nostre esport. Cada temporada diem, ostres, la temporada anterior ha sigut molt bona, la següent, evidentment, comporta més dificultats i ens segueixen sorprenent, no?, amb aquests ascensos, com és el cas del futbol sala, el rugby, el voleibol, són els que ara mateix se'n passen pel cap i que d'alguna manera jo crec que cal fer extensiva aquesta alegria i aquesta gratitud, no només per part dels que gestionem l'esport dia a dia, sinó per part de tota la ciutadania que ha de veure un clar reflex del que és Sant Cugat en global. O sigui, els èxits que aconsegueix l'esport aquí a la nostra ciutat, a mi m'agradaria extrapolar-los als èxits que aconsegueix Sant Cugat en global, una ciutat que continua caminant dia a dia, una ciutat que per nosaltres doncs és ple senyal d'orgull en qualsevol matèria, no només l'esportiva, i per tant doncs, felicitar moltíssim aquesta feina que s'ha anat fet durant tot l'any, la feina prèvia que es va fer també en pretemporada l'estiu passat, que evidentment doncs, quan arriba a final de temporada veu els seus resultats de la manera que tots ho hem vist.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies per haver-nos acompanyat un dia més en aquest Línia Directa. Hem repassat no tot el que voldríem, perquè encara estaríem més estona, però sí àmpliament el que és la situació de l'esport a casa nostra. Moltíssimes gràcies, l'emplacem a continuar la temporada que ve amb nosaltres. Bon estiu.
Molt bon estiu.
I a vostès el mateix també, bon estiu, gràcies per acompanyar-nos una vegada més i fins la propera.